Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El Carnaval 2019 de l'Escala ha estat dels més multitudinaris dels últims anys. Ahir al migdia desfilaven pels carrers del nucli 18 carrosses i 19 comparses, tot plegat amb més de 1.200 persones disfressades. 1.200. Noms particulars, el d'Odissea en el desert, carrossa guanyadora en l'apartat de carrosses, primer premi. I en l'apartat de comparses, el premi principal se l'enduia Tribu Africana. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, aquest dilluns 4 del mes de març. Un informatiu on parlarem també de la vessant infantil del Carnaval, dissabte a la tarda amb la Rua, Xocolatada i Ball de la formació Rigui per Xics. I Carnaval d'escolar. Les escoles del municipi tancaven una setmana d'activitats divendres, activitats relacionades amb el Carnaval. L'escola L'Escolapi ho va fer amb una rua pels carrers propers a l'escola i l'Empúries ho feia amb una tarda de ball de disfresses. Parlarem del tenis a l'Escala. El club tenis a l'Escala, que al llarg de 2018 ha perdut associats, especialment pel que fa a usuaris de les pistes de pàdel. A nivell esportiu, però, es rellança la pràctica del tenis amb dos nous equips de competició. A nivell esportiu, aquest cap de setmana no hi ha hagut futbol, sí que s'ha jugat bàsquet i tenis de taula en bàsquet. Victòria important per la rivalitat veïnal en el sènior masculí. Guanyava l'Escala, guanyava de 15 punts el Club Bàsquet Torroella, 81-66. L'altra cara de la moneda és la del sènior femení. L'Escala perdia a casa de 4 punts contra el Blanes. Un enfrontament entre primer i segon classificats de categoria. Aquest serà un dels temes. Parlarem també de tenis de taula i d'altres esports en el zona mixta. Avui hi ha temps per l'atletisme amb una campiona de Catalunya de la prova de 60 metres tanques, l'escalenca Aitana Ratzma. Però també tindrem temps per a la vela, el rem i el motor. Agenda d'activitats després de Carnaval, activitats com el Dia Internacional de la Dona, amb una presentació dimarts a la biblioteca, una presentació a la llibreria Vitela dissabte i una visita guiada especial a Empúries el diumenge. I meteorològicament parlant, ha entrat un lleuger canvi de temps amb tramuntaneta i augment dels núvols. Ara us deixem amb el programa El Far, des d'ara i fins a les 7. Aquest magazín amb conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, amb Josep Maria Cano com a conductor principal, amb Cristina Cantal com a la veu de l'Escala. De 7 a 8, l'actualitat d'àmbit general, notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent a les veus, amb Sergi Mir al control tècnic. De 8 a 9, l'actualitat local, amb l'informatiu i el Zona Mixta. Just després, els musicals en ruta 66 i mixtures. A partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'aigüera, l'informatiu local i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Aquí i amb tu.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs ja ha acabat la declaració de Roger Torrent i ara està declarant davant del jutge a José María Espejo Saavedra, que, com sabeu, és un dels que ens s'ha cridat perquè declari com a testimoni. De fet, ja ha reprès aquest judici, 1 d'octubre, aquesta setmana ho ha fet en dilluns, una cosa, que fuerte, lunes. A veure, quina feina, o sigui, és al·lucinant, de dimarts a dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, festa. Sembla que avui que ho hagin fet amb un dilluns sigui un fet excepcional, quan de fet no ho hauria de ser. Es treballa de dilluns a divendres. O és que los jueces, com els mestres, un altre col·lectiu que també... No és que fem 20 hores lectives, el més ens ho preparem, sí, ja. I els jutges també. Estamos en casa trabajando intensamente. Sí, sí, claro, vale, vale, de acuerdo. Jo també me preparo intensamente en mi casa al programa i, en canvi, em fan treballar de dilluns a divendres. M'enteneu? I, si em despisto, el dissabte. De fet, moltíssimes feines... se trabajan también un arquitecto, un enginyer o fins i tot un economista. Bueno, és que es té a casa permanentment pendent, no?, intentant elaborar estratègies. Un creador, no?, un expert en màrqueting o un creatiu publicitari, no?, també treballa permanentment i, en canvi, va al despatx de dilluns a divendres. No fotem. A veure, que és que de vegades també... Sort que aquest equip de programa està sempre al peu del canó. Nosaltres no és que treballem de dilluns a divendres, treballem de dilluns a dilluns. Indistintament de la setmana en la que trobem i incansablement. Així que a veure, que no ho compartim amb excepcional, fets que haurien de ser habituals. Que la justícia ja va prou lenta com perquè a sobre anem agafant-nos dies de vacances. Que l'altre dia ens donaven unes dades del judici ràpid per maltractament. L'altre dia ho parlàvem, si recordeu. Els judicis ràpids per maltractament, si es produeix malauradament avui, no tens judici fins al desembre. Fins al desembre. I això és judici ràpid. Moltes coses s'han de revisar. Vinga, comencem. Segona hora de programa, que són ja les 5 i 6 minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Tomàs Alzo. Comencem la setmana amb Tomàs Alzo, un xef de casa. La seva gran afició l'ha portat a diferents certàmens gastronòmics per cuinar majoritàriament tonyina roja. Però aquesta setmana ens mostrarà una altra cara de la seva cuina. Avui comencem amb un plat senzill, però saludable. Un carpaccio de tomàquet amb formatge burrata.
Bona tarda. Avui anem a cuinar una amanida de burrata amb alfàbrega, pinyons, oli i sal. Necessitarem una bona tomata, ja sigui de cor de bou, sigui rosa de barbastro, del que sigui. Farem unes fulles d'alfàbrega, oli, pinyons i una mica de sal. Per preparar este plat, laminarem la tomata a talls finets i l'estendrem al plat. La salarem una miqueta i després prepararem una mica d'oli amb unes fulles d'alfàbrega, passarem pel túrmix, crearem una salseta i ho tirarem per damunt de la tomata. Després agafarem uns pinyons, els torrarem en una paella al foc i també els ficarem per la tomata. Al mig del plat agafarem una bona burrata, que és un formatge que es pareix a la mozzarella, però de dins és cremós i és molt agradable menjar i és molt bo, i el ficarem al mig del plat. La burrata li farem un tall al mig i també li ficarem un raig d'oli que hem fet d'alfàbrega i ja tenim el plat preparat per menjar.
Doncs aquesta és la proposta que ens serveix per obrir setmana, aquesta setmana en la qual el protagonista de les nostres receptes serà en Tomàs Alzo. Demà més.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
El comerç està canviant. Aquest titular el podríem anar a cercar probablement a diaris dels anys de finals dels 90 del 2000. Primer, el comerç canviava per l'arribada de les superfícies, petites, grans superfícies comercials. Després, el comerç canviava per la liberalització dels horaris comercials. En darrera instància, el comerç canvia per l'arribada d'internet i com aquest condiciona la nova relació entre clients i comerços. El fet és que en tot aquest mare màgnum de canvis hi ha determinats comerços que es mantenen ferms en la seva posició i la seva determinació de seguir vivint. Estem parlant del comerç tradicional i sobretot dels comerços històrics. Cal dir, per ser rigorosos, que el comerç històric ha rebut, va rebre una gran sacsejada a finals del 2015-2016, quan es va implementar aquella llei antiga, llei que ja tenia, ja estava redactada, ja feia temps, en la qual se'ls revisaria el preu del lloguer. Però, malgrat aquesta sacsejada, hi ha hagut comerços que han sobreviscut, que han pogut tirar endavant, i dels quals avui en volem parlar. D'aquests comerços històrics i del comerç tradicional, perquè sembla que en determinats punts del país s'estan generant alguns canvis importants. Si us sembla, per parlar-ne, comencem saludant a convidats, i ho fem des de les Terres de l'Ebre, Judit Castells.
Sí, tenim aquí als estudis de Ràdio Delta a Maite Fornós, expropietària de Decoració Maite, que amb la seva jubilació i la del seu marit, el seu negoci de tres generacions ha tancat perquè no hi ha hagut relleu per part dels fills. Bona tarda, Maite.
Bona tarda.
Escolta'm, 97 anys d'història i el dia que vau haver de baixar la persiana, suposo que una gran tristor.
Pues la veritat és que no. No, perquè... no és que estigui cansada del comerç, perquè és una cosa que m'ha agradat sempre. He nascut dintre del comerç i sempre he estat molt a gust en tots els clients i tot molt bé, però ara he emprès una nova vida. És diferent. Una vida en la que puc fer els meus hobbies, puc fer, jo què sé, coses que abans no les he pogut fer mai.
Per tant, t'és igual que no hagi hagut relleu generacional, és a dir, no, tant se val que no hagis trobat o no hagi hagut persones que hagin volgut continuar el negoci familiar.
Pues m'és igual, perquè, o sigui, d'un negoci jo he vist que només han viscut, no mos han fet milionaris. Jo he treballat dintre de la botiga durant 50 anys. I llavors jo busco una cosa millor per als meus fills. I a més, per a ser comerciant s'ha de néixer, s'ha de portar la sang, i ells no els veia jo una fundació per a fer tot això.
Escolta'm, tu haguessis renunciat a ser comerciant si haguessis sabut com t'ha anat la vida? És a dir, com has pogut mantenir-te econòmicament parlant?
No.
No, eh? Jo, ho dic perquè, pel que sembla, ha estat fotut.
Si tornés a néixer, tornaria a fer el mateix, perquè és una cosa que m'ha agradat molt perquè ho he portat dintre la sang. M'ha agradat molt. Però ara veig que sóc molt lliure i faig el que m'apeteix. Mm. És una nova vida que està molt bé. No s'ha d'emprendre la jubilació com una tristor. S'ha d'emprendre com una nova vida.
I deixem fer-te una darrera consulta, presento un altre convidat i així podem parlar plegats. Jo he posat molts ítems a la introducció. He parlat de les grans superfícies, he parlat de l'arribada d'internet, he parlat de la liberalització d'horaris, he parlat del preu dels lloguers. Vosaltres veu poder superar tots i cada un d'aquests entrebancs?
La veritat és que sí. Sí, ho hem pogut superar tot. Sí, sí. I ja he donat carrera a tres fills... i els meus pares ne van donar-ne també als seus fills i tot molt bé, però menjant i frigint, no fent-nos milionaris.
Va, vaig a presentar un convidat. De fet, en Daniel Rodríguez ens l'apropa perquè des de Tarragona s'ha treballat i s'està treballant per aquest comerç tradicional. Daniel.
Correcte, perquè bé, podríem dir que la ciutat en els darrers anys, en molts dels carrers que tradicionalment hi havia una gran activitat comercial i de fet també alguns negocis centenaris, doncs la crisi va anar a fer tancant les portes i encara es manté avui en dia aquesta inèrcia. Per tal de capgirar-ho, tant Pimec Comerç com també la Cambra de la Propietat Urbana i també l'Ajuntament de Tarragona han signat un acord per tal d'impulsar aquests locals comercials per tornar a donar vida comercial a la ciutat i doncs volem saber també si està donant els seus fruits aquest acord amb el president de Pimec Comerç Tarragona, en Florenci Nieto.
Senyor Nieto, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, ben trobat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I molt interessant el que estic escoltant.
Jo també, eh? I sobretot la visió d'aquesta bueno, comerciant de les Terres de l'Ebre. Deixi'm preguntar-li, funciona sí. La iniciativa? Està anant bé?
Sí, en principi està funcionant força bé i nosaltres precisament el que estem també, si m'ho permeteu, és treballar en aquest sentit. És a dir, on en aquells comerços tradicionals que formen part de la història viva dels pobles, ciutats i viles del nostre territori, on no hi ha una descendència o una continuació generacional, el que fem és treballar plegats per donar l'oportunitat amb joves emprenedors que surten de les universitats i dels nostres instituts amb una preparació potent, els posem en contacte amb la propietat i veiem la possibilitat d'allargar aquesta permanència en aquest comerç tan important dintre d'aquesta ciutat, com és el d'aquesta senyora que ha donat carrera amb tres fills, etc, etc, per seguir-lo continuant i gaudint amb tots els habitants de la ciutat a través d'una nova imatge o d'una nova manera de veure el comerç amb aquests nois que d'alguna manera ens aprofitem d'ells per tot l'ensenyament i tota la riquesa que porten al damunt per poder seguir desenvolupant amb una nova visió aquest negoci amb un acord molt especial entre part propietària i el nou que en un futur serà propietari del negoci, no? Així no veiem com alguns comerços tanquen. Clar. I ens quedem amb dolor, veient que baixen la persiana i que no la tornen a obrir. Estem treballant en aquest sentit, amb alguns comerços que inclús alguns tancaran d'aquí no res per posar-los en contacte directament i a veure si estan interessats en seguir, i si estan interessats en seguir, posar amb un bon emprenedor que tingui ganes de fer la feina i que segueixi amb el comerç.
Deixeu-me, vaig a fer una aturada un moment, i deixeu-me fer-vos una consulta, perquè em va molt bé el que ha explicat la Maite, no? Diu, a mi el negoci em va servir per posar el plat a taula, bàsicament, i donar una carrera als meus tres fills, no? I per poca cosa més. Jo és que crec, i això us ho pregunto a tots dos, però aquí hi ha hagut un error històricament en el comerç del nostre país. És a dir, això m'ho explicava un llicenciat, un economista, ara fa un temps, em deia, escolta'm, és que aquí tothom s'ha pensat que tenint una botiga té un negoci, i no és veritat. Tenen una botiga que és allò que serveix per posar el plat a taula. D'altra manera explicat, els nostres avis, els nostres besavis, vivien en la trastienda. La trastienda era la casa que hi havia darrere de la botiga, i per tant s'entenia que el negoci era, allò era el tot de la vida. Diu, ara pretenem que a la mateixa botiga ens serveixi per pagar el lloguer de la botiga, el lloguer de la casa, la compra de la segona residència, dos cotxes, un viatge cada any a on sigui, i a més viure holgadament. Diu, això no és així, i aquest és l'error del comerç o d'alguns comerciants del nostre país. Coincidiu?
A veure, jo no, personalment, i perdó que m'hagi avançat.
Sí, sí, endavant.
Jo no coincideixo amb aquest senyor. No. Sí, efectivament hi ha molts comerços que viuen just i el dia a dia i que realment s'ho veuen molt negre per poder pagar els impostos i aguantar fins a final de mes, és cert. Això és una part important del comerç d'avui en dia. I després hi ha uns altres comerciants, uns altres emprenedors, uns altres empresaris que s'han preocupat moltíssim de l'evolució del seu el dia a dia, és a dir, posant-se al dia amb les noves exigències, amb la nova manera de viure, amb el que demana el jovent, viatjant, formació, etc, etc, etc. I aquests negocis, aquests comerços, sí que viuen i viuen bé. Per què? Perquè a més els hi permet el luxe de veure que s'ha d'ampliar, s'ha d'obrir sucursals, s'ha d'obrir una altra botiga, i van obrint botigues per al territori. Per tant, sí al que ha dit aquest senyor, però no al 100% en coincidència.
Maite, què en penses?
Pues jo penso que... És que ara no me'n recordo el que m'ho
heu
preguntat.
No, que de fet...
A veure.
Digues. Dèiem que,
no, no.
Que de fet la botiga sí. Et va servir per viure i per donar-li la carrera als teus fills i per...
I l'altres, sí.
I poder viure, però que ja està, que és això un negoci.
És que nosaltres vam agafar uns anys molt bons en què, a part de donar la carrera als nostres fills, també vam viure molt bé, o sigui, sense fer-nos falta res de res. Vam viure molt bé. El que passa que ara els temps han canviat en el tema de l'internet, que jo crec que és pitjor que el de les grans superfícies, i ara les habituds de comprar són diferents. I ara, per a tindre un comerç, s'ha d'especialitzar una persona en fer algo que no t'ho puguen donar per mig d'internet, que ho pugues fer tu, una artesania, una especialització en algo. Però si vens el que ven tothom, no hi ha futur. Jo ho veig d'aquesta manera.
Està d'acord, senyor Nieto? És a dir, l'internet ho està canviant tot?
Bueno, a veure, a l'internet ho està canviant tot i hem passat també una crisi profunda, no? El que passa és que jo crec que amb aquells emprenedors valents que saben treure rendibilitat o rendiment en els moments difícils, perquè un moment difícil, un moment de crisi, un moment de crispació, un moment de canvis de tecnologia o canvis d'hàbits en el món del comerç del dia a dia, genera oportunitats. I d'aquestes oportunitats hem de treure sempre la lectura positiva. I la lectura positiva dona oportunitats a obrir altres comerços amb altres indrets que no són precisament el que s'està fent en una ciutat. És a dir, jo puc tindre una botiga, per exemple, de sabateria Selecta o de sabateria en una vila i obrir en una altra doncs una botiga de perfumeria, per dir alguna cosa, no? Bé, i evidentment jo m'especialitzaré o em preocuparé de que la formació estigui al dia a dia però constantment en els meus empleats, en els meus treballadors, inclús en a mi, perquè és bàsic per poder fer front i lluitar contra grans invasors que ens estan que s'estan acostant amb nosaltres i que ens està costant molts disgustos. Nosaltres, com a petit comerç, sempre tindrem allò que no té la gran superfície o les grans botigues comercials o les grans marques, i és el tet-a-tet, el tracte, l'exquisitès, el carinyo, l'educació, la proximitat, el consell, l'amistat. Això no ho tindran mai, aquestes, i a l'internet tampoc ho tindrà. Per això, avui en dia, si us aneu, per exemple, a Barcelona, al Passeig de Gràcia,
sí,
moltíssimes botigues tenen els seus aparadors una camisa, una jaqueta, un pantaló, una corbata i unes sabates. Vosaltres aneu allí, us les proveu, les mireu, us agrada. És a dir, hi ha un petit mostrari. Si us agrada, llavors, el que fan ells és prendre-us les medides, us fidelitzen, us fan una fitxa, i a partir d'aquell moment us ho envien tot a casa en menys de 24 hores. És a dir, també s'està fent aquest tipus de comerç, perquè la gent es posa al costat de les noves tendències. I això és molt positiu, perquè realment algunes botigues que havien decidit tancar estan en aquests moments amb unes oportunitats brutals que estan contentíssims. Això també ens arriba. Això és comerç de proximitat.
Hi ha una qüestió que en aquest sentit fa patir, i és, te'n vas als centres d'algunes grans ciutats i pràcticament són tots iguals. M'explico. Hi ha els mateixos tipus de comerços i fins i tot en alguns les mateixes marques de comerços. El comerç tradicional, en alguns casos, ha fugit del centre de la ciutat a la gran superfície comercial, perquè troben que allà doncs, hi ha tot un públic que, bueno, que els relaciona millor a l'hora de vendre.
Mireu, bueno, que digui alguna cosa aquesta senyora.
Endavant, endavant, Maite. No sé si amb això hi pots dir alguna cosa.
Pues jo crec que el principal consumidor que hi ha avui en dia sí, és el jove. I el jove està completament integrat a internet. Si no t'especialitzes en alguna cosa, ni més sabateries, ni més productes de bellesa, ni més el que sigui, tot se compra per internet. I no hi ha futur. No hi ha futur. S'ha de posar en algo artesà, o en algo que la gent no pugui trobar per mig d'internet.
Senyor Nieto, sobre la fugida...
Crec,
cap... Digue'm, endavant.
Sí, jo crec sincerament que hi ha tres tipus de client en el comerç de proximitat avui en dia i en el món de les marques i a nivell inclús d'internet. El jove, el que vol rentabilitzar moltíssim el seu temps, treballa molt i compra molt per internet, encara que seleccioni el producte, enviï la compra i després passi per la botiga a comprar-lo. Però el que vol és rapidesa, és a dir, és gaudir del seu temps, etc. Però, ojo, aquest jove, si veiem una petita evolució, quan ja té una sèrie de responsabilitats una família al darrere, llavors canvia la tendència i vol qualitat. Llavors fuig del tema d'internet i vol comprar pues, el que és un mercat municipal, vol comprar la carn al dia, vol els productes frescos, vol la millor qualitat en els productors per la família, fuig una miqueta d'aquelles experiències viscudes a nivell d'internet que abans la seva edat li permetia i que ara no les vol perquè la família es mereix una altra cosa. I després hi ha la persona gran, la persona adulta, la persona que ja té una certa experiència a partir de 50 i 60 anys, que aquestes persones tenen les idees molt clares i que encara que vagin a passejar amb les grans superfícies i amb les grans marques, ells tornen a comprar en el que és la botiga de proximitat. Per tant, jo sóc conscient i defenc el comerç de proximitat perquè, a més, vaig veure un programa al National Geographic al segle XXII, al segle XXII, amb un avanç tecnològic brutal, en el qual que es veien inclús cotxes que volaven, etcètera, totes aquestes coses que veiem en pel·lícules, però, sorpresa, quin és el negoci que més vivia en el temps i que no havia desaparegut? Tornava amb força el comerç de proximitat per aquella manca d'humanitat en els comerços i en les botigues. I la gent trobava a faltar això i tornaven a exigir, tornaven a demanar en els polítics, en les ciutats, en les viles, que tornés una altra vegada el comerç de proximitat a formar part de la vida del dia a dia en cada una de les grans ciutats i viles de tot el món. Això és cert, això és possible, perquè el comerç dona vida. Aquesta senyora sap perfectament que la seva botiga, que ha tingut uns anys d'experiència, ha ocupat un lloc en un poble, en un carrer, ha donat vida, ha donat llum. Els carrers apagats, els carrers sense comerços, el que inciten és a la violència, als foscors, a la manca d'il·lusió en els pobles, no? I un comerç, quan es tanca i se'n va, s'emporta amb si els secrets de la ciutat. I això no és possible. Hem de gaudir de tota aquesta meravella que tenim al nostre costat, que és una gran qualitat de vida.
Doncs amb això estem plenament d'acord. Visca el comerç tradicional, visca el comerç de tota la vida. En tot cas, és feina de tots mantenir-lo, no només dels comerciants, sinó també dels consumidors. Si no anem a comprar, difícilment un comerciant podrà seguir obrint la persiana cada dia. Senyor Nieto, li agraeixo molt que ens hagi atès. Em quedo amb la Maite. En seguim parlant després de 2:15. En tot cas, agraït per la feina. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre que vulgueu.
Igualment, molt bona tarda. Maite, em quedo parlant amb tu.
Sí.
Digue'm, tinc 30...
Estic d'acord en això que ha dit aquest senyor,
sí?
De que a partir dels 50, que jo estic dintre d'esta edat, la gent pues, vol un millor tracte, una millor, o sigui, de tu a tu, una confiança, i tenim un... O sigui, se tenen uns clients d'aquesta forma fidelitzats.
Molt bé. Maite, fem una cosa. M'ho expliques en 3 minuts, m'haig d'aturar, i
sí,
després en 3 minuts
sí,
ens seguim parlant, vale?
Sí.
Vinga,
sí,
fins
sí,
ara.
D'acord.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells, i com a taloner el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març a 9:15 vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniaespaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.
Dos quarts de sis de la tarda havíem arribat parlant amb la Maite Fornós, propietària ja jubilada de Decoració Maite, una botiga de 97 anys d'història que després de tres generacions va tancar i que, per cert, Maite, ara m'expliques el dels 50 anys, veu obrir amb un préstec, o van obrir amb un préstec de 20 duros, 100 pessetes, l'any 1921, que sí?
Sí, claro, el meu avi, l'any 1921, li van fer un préstec de 100 pessetes.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Què en deies de la gent de
50
anys?
Com?
Què en deies de la gent major de 50 anys?
Que la gent major de 50 anys, sí, que té una forma diferent de comprar al jove, sí que necessita, quan va a la botiga, tindre una amabilitat, una comprensió, una confiança, i se sent més segur al comprar. O sigui, això és el que li podem donar al petit comerç. I inclús jo he tingut que fer de psicòleg, perquè se té que escoltar tots els problemes de la gent i llavors fidelitzes en aquell client. És a dir, aquesta la forma...
Això va amb l'edat, és a dir, quan som joves...
Això va... Un jove no t'ho explicarà.
Val.
Però un a partir de 50, sí.
Però compte, és a dir, aquell jove que als 20, 30, 40 no et ve a comprar perquè prefereix anar a la superfície comercial... pel que sigui, perquè sí, li és més còmode, perquè va més ràpid, pel que sigui, és el que a partir dels 50 retorna cap al teu negoci, és a dir...
És possible.
Sí?
Sí, sí. Però si les botigues d'avui en dia s'han d'esperar que partisquen dels 50 anys, no sé quin futur tindran.
No gaire.
No sé,
bueno,
no gaire.
Abans hi havia aquelles converses de botiga, te'n recordes? Aquelles converses que es
per
produïen
això, sí,
a la
claro,
botiga a la tarda, no? Que es trobaven dos o tres clients o clientes, o clients i clientes que es coneixien, i amb tu, no? O amb qui hagués anat aquell moment darrere el taulell, s'establien aquelles converses de quarts de sis de la tarda, que sempre eren agradables de mantenir. Això ho recordes o no?
Sí, claro, és el que t'estava dient, que volen comprensió, això és el que... I després ja tens un client fidelitzat, i és important.
Bueno,
és important fer-ho així.
I després que la...
Fer-ho així...
Digue'm.
A una botiga de poble, a una capital no ho sé, però a una botiga de poble com sóc jo, sí.
Sí, no et pensis, eh? A les capitals hi ha els barris, la botiga de barri, que és un concepte similar a la botiga de poble, l'única cosa que, bueno, amb més gent que viu al voltant i probablement més competència també. Però bé, en tot cas, jo penso que és un concepte molt, molt similar. Mira, deixa'm que saludem a la Cristina Puigpinós, és gerent de Viu Comerç. És, l'entitat que d'alguna manera està treballant a la zona de Vilanova i la Geltrú i la zona del Garraf. És l'associació de comerciants que hi ha en aquesta àrea. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Només dir que som de Vilanova, no només... O sigui, el Garraf... Només
de Vilanova i la Geltrú, eh? Els
sí.
Sitges tenen la pròpia.
Ah, exactament, i Ribes, i bueno, tots els pobles, doncs, té la seva associació més o menys gran, però nosaltres som de Vilanova de la Geltrú únicament.
Com treballeu per mirar de mantenir viu el comerç? És a dir, què es pot fer des d'una associació, què es pot fer des d'una entitat perquè el comerç tradicional no desaparegui?
A veure, ja la pregunta és... correcta, és a dir, què hem de fer perquè el comerç no desaparegui. Avui, per preparar-me una miqueta l'entrevista que em faria o a la ràdio i també per saber, no? Clar, nosaltres el 2018 hem tingut molts tancaments de botiga. Uh-huh. No només de botiga nova, que a vegades passa doncs, que potser no han fet un bon projecte o el que sigui, sinó que també ha tancat botiga de solera de fa anys que treballaven a Vilanova i tal, i han tingut que tancar, no? Llavors, clar, aquesta realitat l'hem viscut el 2018 perquè ha sigut un any realment dur, i he mirat, doncs, anys enrere, doncs, realment no n'hi havia tants tancaments com hem patit el 2018, no? Llavors, no, ja ara ja no és que sigui una sensació, sinó que és una realitat, no? Ja amb xifra i tot, no? Llavors, la pregunta és correctíssima, perquè què hem de fer doncs, perquè no hi hagin aquests tancaments, no?
Sí, exacte.
Nosaltres des de... Exacte. Nosaltres des de Viu Comerç som una associació que el que fem, el nostre punt fort és la dinamització, ¿vale? Llavors, cada mes i mig, fem un tinglado, que dic jo, no? Tinglados que fa, o sigui, campanyes que fa temps que les fem, com pot ser l'Anomalia, que ara és la que acabem d'entregar els premis el dissabte, que és una campanya que és legendària per nosaltres, és la més antiga, i és, no deixa de ser una gincana d'aparadors on per Carnaval les botigues participants posen una pífia. ¿Vale? Mm. Llavors, nosaltres entreguem les butlletes a les escoles d'infantil sí. i primària, que totes les escoles ja ho estan esperant perquè forma part ja de la tradició, l'anomalia, i ho reparteixen entre els nens. I els nens, acompanyats de les tietes, de les àvies i de familiars, doncs van omplint cada botiga la pifia que tenen a l'aparador. Llavors, doncs, aquesta és una de les accions que fem, per exemple, per crear tràfic a les botigues.
Correcte, és a dir, per acostumar també els infants a que vagin a les botigues, a que els pares i les mares els acompanyin, etc, etc.
Clar, perquè primer que passen per la botiga, després hi ha botigues que són noves que les famílies no ho sabien, i així doncs s'assabenten que aquella botiga és nova. Bé, per ja que estic aquí, doncs compro, i això genera el tràfic, no?, davant de la botiga, perquè puguin entrar o no, o tenir-los al cap, no?
Clar. Escolta'm, jo ara fa una estona explicava, i precisament quan he fet aquesta explicació, no he anomenat la població, però em parlaven precisament de Vilanova, aquesta fugida de comerç del centre cap a les superfícies comercials. És a dir, el comerç com si hagués marxat a la recerca una mica del client passavolant de la superfície comercial.
Com... Quina superfície comercial?
Bueno, alguna de la comarca. A mi me'n parlaven de la zona de Vilanova i del Garraf. Com es pot combatre això?
A veure, primer de tot no tenim... Ara per ara, avui per avui, no tenim àrea comercial. O sigui, tenim Ribes, ¿vale?, que hi ha el de Candón i tal, que és la població veïna, però avui per avui encara no tenim superfície comercial a Vilanova. S'ha aprovat pel ple perquè n'hi hagi una de polígon Masia d'en Barreres, però això encara no han començat ni les obres, però sí que és veritat que és una cosa que passarà. Vull dir que no sé, la informació que he donat...
Torno a preguntar, com es combat que el petit comerç es quedi al centre d'un municipi, des de la vostra experiència?
A veure, és difícil, perquè, clar, la gran superfície, doncs, a sobre, si té cinema, per exemple, encara és més complexa, perquè la gent diu, va, doncs anem a passar el dissabte a la tarda o el diumenge a la tarda a la gran superfície, a sobre tenim cinema i ja ens quedem a sopar perquè a sobre hi ha assortiment gastronòmic de menjar ràpid i ens quedem allà, no? Mm. Bé, aquí el que podem oferir, doncs, és passejar, és gaudir de les terrasses, gaudir de diferent tipologia de botiga en un mateix espai, i després doncs les dinamitzacions que fem, no? Si concursos i coses així. De fet, les grans superfícies, com pot ser la Maquinista, també fa dinamitzacions dins del seu propi espai comercial, no? Mm. Vull dir, les dinamitzacions és una cosa doncs que funciona i que si ho fas, doncs, bueno, generes tràfic a les botigues, compres, etcètera. Estar online, doncs també, la veritat, perquè això de que si ets un retail no estàs online, això avui en dia és un error ja de per si. Vull dir, has de figurar, tot i que no venguis, però figurar com a mínim, perquè la gent pugui consultar si t'has obert, si t'has tancat, si tens alguna promoció o alguna cosa, doncs clar, tot això doncs ajuda a que al final escollin la teva botiga, no?
Maite, confies en aquest tipus de dinamitzacions? És a dir, des de la teva experiència, funciona?
Mira, abans que res volia comentar que la visualització és molt important per al client. O sigui, un bon aparador, atractiu, en algunes ofertes, alguns punts, algunes coses que facin entrar a la gent, això sí que ho ha dit aquesta senyora i és molt important. L'aparador, jo crec que és un nou dependent, fa de dependent l'aparador, perquè ell sol ja, si l'arregle és ben arreglat, ell sol ja ven. I lo del centre comercial, que les botigues se quedin al centre del poble, sí, sempre que vagin acompanyades, lo centre sigui un centre històric, que sigui afluent d'oci, com a bars, tasques, algun cinema o alguna cosa així, és 100% efectiu. però si no hi ha res de tot això, que tot això ja no existeix perquè les coses han canviat molt, pues no val ni que estigues al centre ni que estigues a les afores. Val que tu mateix tingues un bon producte.
I d'alguna manera trobar un equilibri pressupostari que et permeti mantenir-te, és a dir, tema lloguer, tema llum, tema impostos, això també és fonamental, suposo.
Home, claro.
Ho dic perquè sí que van tancar molts comerços, però van tancar molts comerços precisament quan es va aplicar aquella antiga llei de comerç que tenia un període de dilació de 10-12 anys i que finalment va acabar aplicar-se en 2014 o 2015, recordo que va ser aquell gran moment de tancament de comerços.
Bueno, quan obres un comerç ja saps els gastos que has de tenir. Per a tancar-lo és imprescindible fer molt de calaix i cobrir tots aquests gastos. Si no hi ha afluència de públic i no pots pagar-ho, és quan tens l'obligació de tancar, perquè no pots estar any rere any, encara que tu et penses que pot anar millor, no. Cada vegada va pitjor.
Cristina, des del punt de vista de la dinamització, hi ha consciència del comerciant de la necessitat de generar aquestes sinergies? És a dir, de si cal fins i tot convertir-se, constituir-se com a centre comercial a cel obert, per entendre'ns?
A veure, nosaltres tenim la sort de que tenen consciència, per exemple, d'estar associats, no? Perquè el fet d'estar associats, sense que ells hagin de fer res, tenen una dinamització cada mes i mig, que li portem una cosa a la botiga, l'únic que ha de fer és apuntar-se, no? I això, el boca a orella, ja s'ho van dient i no és que no costi, perquè sempre costa fer una social perquè hi ha una quota a pagar mensual, ¿vale? Però sí que no... tenim un associat participatiu i un associat que entén que ha d'estar dins de l'associació, d'acord? ¿Vale? Mm. Això pot ser una superfície a cel obert, com comentes, si li vols comentar així, sí, vindria a ser això. Tot i així, doncs, hi ha molta botiga doncs, que no està associada i que, bueno, i que va per lliure, i penso que qualsevol empresa que va per lliure ho té més complicat. Abans no sé si heu parlat també amb la Pimec, sí. Doncs, qui està associat a la Pimec doncs, també té una sèrie d'avantatges i es posa al dia de les coses, no? I és un dels avantatges de ser associat.
Mira, jo penso que estar associat és molt important per al comerç, perquè és positiu. Jo vaig ser sòcia fundadora de la Unió de Botigues de Deltebre, que avui en dia se diu FECOTUR, i he sigut durant 30 o 40 anys, no ho sé. El que passa que el cap dels associats ha de tenir molt bones idees i ha de fer circular l'associació. Llavors, els associats se'n beneficien. En quan no se'n beneficien, els associats, crec que si no hi ha motivació, és quan van desapareixent i l'associació cada vegada, cada cop, se fa més curta. O sigui, ha de haure un bon cap.
Correcte. I finalment, figures com, i aquí a Vilanova, d'això sí que en teniu, el Corte Inglés, per exemple. Ajuda o no ajuda?
El Corte Inglés?
No teniu un Corte Inglés aquí a Vilanova, la Rambla Sant Jordi número 3?
No. Rambla Sant Jordi no és comercial, és un carrer normal. De Vilanova i la Geltrú parlem, eh?
Sí, i tant.
No.
Doncs aquesta informació és la que, d'allò, és la que teníem. Però bé...
No passa res.
En tot cas, Rambla Sant Jordi número 3, Vilanova la Geltrú, telèfon 93 814 8255, per a més datos. Si algú vol provar, aviam què diuen, vosaltres mateixos. En tot cas, t'agraeixo molt que ens hagis atès, Cristina.
A vosaltres per comptar amb nosaltres i tot el que puguem ajudar a tothom i donar... perquè dedicar un programa al comerç penso que sempre és saludable i n'hi hauríem d'haver més.
Sí, evidentment. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Vale, adeu.
A reveure. I també, Maite, t'agraeixo molt que ens hagis atès també aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
I llarga vida, eh?
Sí, sí.
Que vagi bé.
Aprofitar el que mos queda de vida. Gràcies.
I tant, que vagi bé. Fins la propera. A reveure. Vale. I amb això arribem al moment de donar pas a col·laboradors. I com tots els dilluns, ens l'acosta el nostre company Daniel Rodríguez.
I avui ens toca saber com hem de guardar la fotografia, les fotografies que vam fer en el nostre reportatge de noces de la passada setmana. Javier Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè, poso aquesta manera de dir-ho, perquè, clar, fent fotografies en digital les podem guardar a l'ordinador, al telèfon mòbil, al núvol, a mil llocs, però ara és quan les volem tindre a casa. Les volem tindre en un marc de fotografies, la volem tindre en un àlbum. I això com ho guardem? Quina és la millor manera, la millor tècnica d'imprimir aquesta fotografia? Ja vam parlar en alguna ocasió sobre el revelat. Però bueno, quan parlem de moltes fotografies, clar, no és una que guardem en un calaix o que ens pengem a la paret o... no,
abans,
parlem de moltes fotografies.
Abans el revelat formava part de la impressió, o la impressió formava part del que era el revelat, diguéssim, no? Llavors, avui en dia, no, tens el revelat digital per un costat i després tens la impressió per l'altre. I podríem dir que són mons diferents, són mons paral·lels, però que són mons que conflueixen, però estem parlant de coses diferents. En alguns aspectes pues, sí que comparteixen paràmetres paràmetres d'impressió, espais de color i demés, però sí que és veritat que hi ha l'especialista fotogràfic, el fotògraf, i després hi ha l'especialista en impressió. Avui en dia pots imprimir des de la típica impressora petita que et fas bueno, fotos petites per tenir algun àlbum, o una col·lecció de fotografies que guardaràs en una caixeta o en un àlbum que aniràs apegant. I després hi ha l'àlbum digital o la impressió directament d'un gran format, sobre tela, sobre dibon, que és un suport d'alumini, sobre fusta, sobre cartopluma... Tens mil opcions per a tirar endavant una impressió fotogràfica, i tot dependrà del que vols i on t'ha d'anar.
Anem però als àlbums. Anem a allò de dir, he de guardar una fotografia. D'àlbums en tenim de moltes classes. Però clar, ara podríem distingir-los entre l'àlbum on imprimim la fotografia per solitari i llavors la guardem a l'interior.
Això seria el mètode clàssic.
És el mètode tradicional, el de sempre. I després els àlbums ja digitals, que també n'hi ha molts de tipus aquí dintre, però que és el que hi ha la fotografia i ja ens ve de sèrie. Que fem el muntatge a l'ordinador, ho enviem a imprimir i ens arriba ja l'àlbum tot.
Sí,
pros i contres de cada cosa.
Bueno, veiem, el tema del mètode clàssic d'impressió de foto i penjar-lo o ficar-lo a l'àlbum, podríem dir que és algo que ha quedat molt desfasat, no? Sí que és veritat que naturalment té la part romàntica del fotògraf, la imatge, que és, bueno, aquella foto que s'ha imprès d'una manera pues curosa, s'ha fet una selecció d'esta imatge i ja una vegada impresa. Bueno, seria una miqueta el mètode clàssic, que no vull dir que avui en dia no es faiga, que sí que es fa, però amb comptagotes, o sigui, pocs són els clients...
Més romàntics, no?
Pocs, sí, això mateix, pocs són els clients que et diuen no, és que jo vull l'àlbum clàssic. Pocs, per no dir que fotògrafs professionals que coneixo potser no n'han fet mai cap, de nova generació, diguéssim, no? Llavors, la gent, el client opta per l'àlbum digital. Per què? Pues perquè fas impressions a doble pàgina, fas composicions que potser amb la fotografia ja impresa no pots després fer el muntatge. Naturalment pots jugar amb efectes de composició o de fons també del que és la pàgina o les pàgines, no? Ficar una imatge de fons o fer un degradat de color o simplement deixar la imatge, el que és el fons en blanc, o ficar algun marc. Bueno, les opcions són mil i tot depèn una miqueta de l'estil del fotògraf que està muntant l'àlbum o de l'equip de l'estudi, i a partir d'aquí pues, el client decideix una miqueta què és el que busca i què és el que li fa gràcia, no? Però ja et dic, en termes generals avui en dia el que abunda i podríem dir que potser el 90% d'estudis treballen en l'àlbum digital.
Comencem pel digital, va, perquè el digital, clar, l'imprimim, ens ve d'una impremta, ens ve des d'un estudi de fotografia, perquè ja ens l'han servit. Això ens durarà, no ens durarà? Quins factors influeixen a això, a que es pugui conservar tal qual ens arriba el primer dia, si el tenim ben guardat?
Una cosa molt important amb una fotografia impresa és guardar-la al màxim del que és el sol. El sol i les condicions atmosfèriques de la sala en què la teníem, pues, són importantíssimes. Tots han vist la imatge d'una còpia en paper tractada amb un museu d'art, per exemple. No, naturalment no hem d'arribar a més als extrems de casa, però sí que és veritat que...
Home, simplement tenint el menjador de casa...
Que tenint el menjador de casa, pues, ja hem de tenir en compte, pues, que no li pica el sol directe, que si tenim un aparell per escalfar l'ambient, pues, no li pica directe, el mateix passaria amb el grau d'humitat.
Per tant, és millor que estigui, per exemple, dins d'un armari tancat que no a una prestatgeria.
Sí, però tu, al final, si fas la impressió d'una foto, a veure, podem tenir dues opcions, no? Te la fas per a tu, per a guardar-la i tindre sí. Ja les còpies fetes, o perquè te la vols penjar al menjador de casa, o tens un client que t'ha demanat una foto. Simplement és tindre clar, de dir, pues mira, quan te la vagis a penjar, pues tingue't en compte que sí, vale, vols aquella paret, però tingue't en compte que si vols que et duri el que és la foto, pues evitar, sobretot el tema del color, no? Evitar el sol directe i tot això. I avui en dia, naturalment, amb noves tècniques i nous coneixements, pues, noves tintes, nous suports, tot això facilita que la imatge tingui més durabilitat.
Entenc, però, també que, clar, aquestes tintes, en funció de la qualitat que tindrà, aportaran més o menys durabilitat en aquest àlbum que ja ens
aquí
ve
està, fabricat. I juntament amb això, pues, va lligar el preu
evidentment,
de la impressió.
Com més pàgines i com més qualitat,
ja sabem de què parlem,
més car. No? Anem al tradicional, aquell que anem a revelar la fotografia. Clar, és diferent també si anem a un d'aquests quioscos que ens trobem en molts supermercats o anem a una botiga de fotografia professional en la qual la fotografia no ens la donen al moment, sinó que tarda una setmana, per exemple, un dia o dos, a donar-los-la, perquè el tractament haurà estat diferent, també, la impressió, no?
Sí, això, o potser el lloc on anem a imprimir-la, pues, treballa amb una altra empresa, que és la que li subministra les còpies, i parlem de tenda física, d'un espai físic, però avui en dia tots sabem que internet te facilita la feina amb moltes coses, entre elles la impressió de les fotos, i trobem des de l'oferta de 2 euros 100 fotos, ara pot ser exagerat una miqueta, però vendria a ser això, 100 fotos per 10 euros, no? I aquí, pues, bueno, ja saps a què t'exposes, no? I també quin tipus de fotografies, pues, has d'enviar aquí. Ara, un tamany d'A3, per exemple, no? Un 30x40, pues, i saps que aquell 30x40, pues, ja és una foto important per a tu, ja té un significat, o simplement esperar a passar-li amb un client i que este quedi realment content, pues, ja tires mà d'altres laboratoris de més prestigi, no? I avui en dia, pues, amb els foros de fotografia, per poder-te informar amb què s'està treballant, qui està despuntant a nivell d'impressions, com se treballa, qui ho fa millor, pues, naturalment tenim un ventall molt ampli per poder triar.
En aquest àlbum, que és molt nostàlgic, com dèiem, jo també pensava que, clar, també ens podem trobar amb les noves tècniques, ara, de que tornem en això de fer handmade, coses artesanals,
sí, sí.
I hi ha molt la tècnica de cooking, que justament és agafar retalls...
Ho estic vivint a casa, i la veritat és que és molt divertit. Sí. La meva dona està molt aficionada al tema, i la veritat és que quasi que a les festes familiars m'està prenent protagonisme i es dedica a ella a fer les fotos, després tindre l'excusa de muntar un àlbum amb scrapbooking. I és plantejable l'opció de crear un àlbum tamany boda, per exemple, un àlbum tamany boda, ja ens imaginem com són, no? 40x40 o àlbums grans. És plantejable aquesta opció, però sí que és veritat que a nivell econòmic i laboriós, a nivell de producció és molt laboriós, és complicat. No només ja estem parlant del que és el tracte de la fotografia, sinó que estem parlant també de l'art de la persona que crea, l'àlbum físic, no? El suport físic. I, bueno, tot això, pues, com un regalo de boda, pues, quasi que pot ser molt, molt interessant, també.
Bé, per boda o pel que sigui, perquè realment, doncs,
per exemple,
és aquella part personal, ja no és agafar un àlbum comprat i posar les fotografies, sinó que aquí realment la creativitat l'estic fent jo, com si la fes de manera digital, però amb altres maneres.
Sí, amb això ja te'n sortiries de l'estàndard, del que comentaves, de l'àlbum, perquè sí que és veritat que cada àlbum de boda és personalitzat, cada àlbum de boda pues, té els seus detalls que el diferencien de l'anterior, però no estem fent res que no faiga un altre estudi fotogràfic, perquè al final el catàleg d'àlbums fotogràfics
és
el catàleg d'àlbums fotogràfics, ni més ni menys. Sí que és veritat que si algú es planteja algun dia, pues, crear l'opció o el producte de poder tindre un àlbum inclús ja personalitzat al 100%, com pot ser en tècniques de scrapbooking o altres històries, doncs llavors ja
veurem què passa.
A veure què passa, no?
Doncs, en fi, parlant una mica sobre les qüestions dels àlbums, que segurament, si anem a l'armari de casa nostra, en trobarem algun de quan fa anys.
Sí, és este, el tema és este, no?
I ara veiem els
ara. Això mateix, que el tema és que quan te vas a casar, quan vas a preparar la festa i tot això, pues, és tot molt complicat. Un restaurant, festa, invitats, i entre elles, entre aquestes coses, pues, hi ha el fotògraf de la boda. Tot per a tindre una còpia d'àlbum, i amb això no ho menyspreo, al contrari, que tinc companys que s'hi dediquen, però al final, com a client, estàs molt content del resultat. Però quantes vegades veuràs aquest àlbum tan gran i tan complicat de manejar? Jo també és d'aquelles coses, que tinc una experiència i està a l'armari de casa guardat.
Bueno, en fi, ja també tenim les xarxes socials per anar recordant
aquests
moments. Xavier Soler, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, adéu.
Aprenent a fer fotografia tots els dilluns, arribats a aquesta hora de la tarda, amb en Xavier i en Daniel, amb en Xavier Soler i en Daniel Rodríguez, i bé, coneixent tots i cada un dels secrets de les noves tècniques fotogràfiques, de les còpies de seguretat i de totes aquestes històries. Per cert, si voleu comunicar amb nosaltres, i sé que hi ha gent que ho ha fet, i evidentment atendrem la comunicació al llarg de les properes hores, ho podeu fer a través de les xarxes socials, si voleu, a través de la web del FAR, que és les 3 B dobles, alfarfm.cat, el correu electrònic és alfarlaxarxa@gmail.com, o a través directament de les xarxes socials, alfarfm, tant a Twitter com a Facebook. Arribem a les 6 i després seguim.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Jo aquí tan lluny i sol lluïm el passat que a poc m'ha trencat i mai més no tornarà. Ha batut i ha anat intuint tot el que que no tinc o ja he perdut. Crec en el futur que l'ahir ja ha passat i mai més no tornarà. Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.